Catalunya al dia, Girona, amb Clara Jordan.
Bon dia. Com us dèiem, la llum torna avui a l'emblemàtica empresa tèxtil de Nilstar. L'empresa està immersa en un concurs de creditors que expira a finals d'aquest mes, però els propietaris estan convençuts que l'activitat pot tornar i l'intenció és que dilluns torni a produir fil aquesta emblemàtica fàbrica de Blanes. Escoltarem ara què en pensen els seus treballadors immersos, recordem, en un ERO temporal. Passarem també per Castellfollit de la Roca, on el govern espanyol vol que es pengi la bandera espanyola a la balconada de l'Ajuntament, i us explicarem el nou capítol de l'afer del Parc Científic de Girona avui amb el pas endavant de la Diputació de Girona. En un dia també en què ens aturarem a Tossa de Mar. D'aquí un mes, els seus veïns decidiran en una consulta si volen o no que s'hi construeixi un port esportiu. Avui escoltarem arguments a favor i en contra de la iniciativa. Això en aquest dimecres, 19 d'octubre, Dia Mundial contra el Càncer de Mama, amb 400 casos a l'any diagnosticats a les comarques de Girona, però amb una supervivència de gairebé el 90%. En esports, us explicarem el debut en el Campionat d'Europa de la jugadora de tennis taula, Sofia Xuanzang, ara mateix a Girona, 15 graus i 17 a Figueres i a Palamós. Comencem. Com us dèiem, l'empresa de filatures Nilstar de Blanes tornarà a tenir electricitat a partir d'avui i posarà a prova la seva maquinària. L'objectiu és que aquesta empresa tèxtil amb un ERO temporal torni a produir a partir de dilluns vinent. Isabel Joanola.
Ahir la direcció va comunicar als treballadors la seva intenció de reprendre la producció la setmana vinent, amb la previsió de fer 100 tones de filatures al mes. Havia arribat a produir 1.400 tones mensuals. Començaran a treballar de forma rotatòria 80 treballadors, una cinquantena més s'acullen a la jubilació parcial i la resta dels 190 treballadors que queden, una seixantena, s'anirien reincorporant d'acord amb les necessitats de l'empresa. Juanjo Rodríguez, president del comitè d'empresa.
La cantidad de plantilla irá en función de conforme vaya aumentando los pedidos de la empresa. En un principio podremos hablar de un colectivo de unas 80 personas que a medida que vayan entrando pedidos y vaya aumentando la necesidad de producción, estaremos hablando de más personas hasta llegar a la totalidad de la plantilla.
Nilstar vol especialitzar-se i fabricarà a partir d'ara només filatures d'alt valor afegit.
Lo que nos ha comentado el accionista principal es que han renunciado a hacer las utilities y se van a dedicar solamente a las especialidades, a hilos con un alto valor añadido. Pedíamos que se compaginaran las dos cosas, pero bueno, al final la decisión de lo que produce y cómo lo produce no es nuestra, sino de la empresa.
Aquesta empresa de Blanes havia arribat a tenir 280 treballadors el 2013. L'ERO temporal acaba el desembre.
Gràcies, Isabel. I la Diputació de Girona es compromet a portar 6 milions d'euros en els pròxims 3 anys per poder salvar el Parc Científic i Tecnològic de Girona. Ho va aprovar ahir al ple, que el president de l'ENS, Pere Vila, va aprofitar per criticar aquells que dubten del compromís de la Diputació amb el Parc Científic. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, ho va fer amb un to molt vehement. Vila va insistir diverses vegades que la Diputació no pot posar diners al parc fins que no se superi el procés de concurs de creditors perquè seria il·legal. Reptava també aquells que diuen que l'acord aprovat ahir no serveix de res.
I si alguna entitat o algun advocat o el que s'escaigui en les properes hores ens és capaç de qüestionar que aquest acord no té la validesa que ha de tenir, doncs que expliquin quin acord s'ha de prendre. Perquè a hores d'ara no he trobat cap explicació de quin acord s'hauria de prendre, més enllà també de declaracions als mitjans abstractes.
Els diners s'aportarien en partides de 2 milions d'euros en els pròxims 3 anys.
Catalunya al dia.
Passen ara 9 minuts de 8:45. Un jutjat obliga l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca a la Garrotxa a penjar la bandera espanyola al consistori. L'equip de govern d'Esquerra argumenta que no ho poden fer perquè l'edifici oficial està en construcció i que ara estan a un pis particular cedit.
La resolució judicial indica que per llei la bandera ha d'onejar diàriament i amb caràcter de permanència. I recull informes de la Guàrdia Civil que constaten que a Castellfollit fa temps que això no passa. L'alcalde Miquel Reverter assegura que recorreran la sentència i explica per què ara no poden penjar la bandera.
No sabem com complir aquesta suposada sentència. Ens trobem provisionalment en un edifici que no és propietat de l'Ajuntament i s'està fent l'Ajuntament nou, que no està acabat. Per tant, no és un edifici públic, no és susceptible d'ús públic. Seguirem parlant amb els advocats, aviam quines mesures prenem, perquè ara mateix no podem penjar la bandera espanyola a casa d'un altre, perquè no estem a casa nostra.
La sentència és del jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona, que ha admès a tràmit un recurs que va presentar la subdelegació del govern espanyol l'any 2015.
Han condemnat a 9 mesos de presó el conductor d'un autocar que va volcar a Bàscara l'any 2009. A l'accident va morir una jove holandesa de 15 anys.
Va passar el 19 d'octubre del 2009, poc després de les 6 del matí, l'autocar que portava un grup de 60 escolars holandesos que anaven cap a Alacant. Va sortir de l'autopista AP7 a gran velocitat, va xocar contra la tanca de protecció i va volcar. A més de la víctima mortal, 20 joves més van quedar ferits. El conductor s'enfrontava una pena de fins a 4 anys de presó, però ara li han rebaixat fins als 9 mesos pels anys que han passat des dels fets fins que s'ha dictat sentència. El jutjat penal número de Figueres conclou que el vehicle va sortir de l'autopista per la distracció o insomni del conductor.
I l'Audiència Fèlix també ha confirmat la pena al conductor begut que va embestir mortalment un motorista a Girona el 2014. Ha desestimat, per tant, els recursos d'acusació i defensa. Uns reclamaven una indemnització més gran pels familiars i els altres volien que es tingués en compte l'addicció a l'alcohol del conductor.
El jutjat va condemnar l'acusat a 3 anys i mig de presó per un delicte d'homicidi imprudent. Tant l'acusació particular com la defensa van recórrer. L'acusació per demanar que s'indemnitzés les germanes de la víctima. La defensa perquè es tingués en compte que l'acusat tenia un trastorn a conseqüència de l'addicció amb l'alcohol. Ara l'Audiència ha desestimat els dos recursos.
Catalunya al dia, Girona.
4 minuts i 3 quarts de 9. La Generalitat ha autoritzat l'ocupació de béns per permetre la connexió de l'abastament d'aigua potable de Vidreres des de la canonada acabat del pantà del Pasteral a la Costa Brava.
Ho va aprovar ahir el Consell Executiu. La mesura d'ocupació afecta també el terme municipal de Llagostera. Vidreres ha tingut problemes d'abastament d'aigua potable per la sequera dels estius i pel creixement, sobretot, de les urbanitzacions del seu terme municipal. Els consistoris de Vidreres i Llagostera van arribar a un acord el passat mes de gener per tal de gestionar aquesta actuació que afecta a tots dos municipis.
I l'exvicepresident del Consell Comarcal del Ripollès, Miquel Rovira, ha acusat l'actual govern del Consell de posar en risc la unitat comarcal i nega que hagi instigat una moció de censura dilluns, us ho vam explicar ahir, el van destituir del càrrec per falta de confiança.
En declaracions d'aquesta emissora, Rovira ha reconegut haver parlat amb tots els grups de l'oposició, però ha negat que hagi promogut cap moció de censura. Afirma que ha qüestionat l'acció del seu mateix govern des de dins i insisteix que amb la gestió que s'està fent es posa en risc la unitat de la comarca.
Comarca està en crisi, és una comarca que ja he dit que és molt complicada, que tots els governs, i no me'n cansaré de dir-ho, han intentat tirar-la endavant i crec doncs, que amb més o menys grau s'ha doncs, aconseguit doncs, arribar a consensos importants. Ara el que no pot ser és que es vagi enrere.
El fins ara seu company, el president del Consell del Ripollès, Joan Manso, va atribuir a la pèrdua de confiança en Rovira el fet que l'hagin expulsat del govern.
Més qüestions en format més breu. Un de cada 4 càncers detectats entre les dones gironines és de mama. És el més freqüent, però també el que té millor pronòstic.
Sí, de fet, ara mateix la supervivència entre les dones que en tenen és del 87%. Cada any se'n diagnostiquen més de 400 a les comarques de Girona. La meitat es detecten gràcies al programa de detecció precoç que es va implantar ara fa 10 anys. Avui se celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama.
El Port de Roses acaba la temporada de creuers.
Això després d'un estiu en què han arribat 5 vaixells i 1.000 de passatgers. La meitat dels que estaven previstos perquè un dels creuers més grans que estava programat al final ha fet escala directament a Palamós. La majoria dels vaixells que han arribat a Roses són de companyies que busquen destins singulars i nous itineraris per la Mediterrània.
El que va ser director del Servei Català de la Salut a Girona, Josep Maria Pedrosa, és el nou gerent de l'Hospital d'Olot.
S'ha imposat en el procés de selecció que es van obrir, al qual es van presentar una trentena de candidats. Substituirà el fins ara gerent Carles Puig, que s'ha acollit a la jubilació parcial.
I a Blanes Fèlix han preparat un pla de màrqueting per incentivar-hi el turisme.
Un pla que preveu incentivar el més típic i tòpic de Blanes, però també a la vegada impulsar nous projectes vinculats a la ciutat esportiva i a la cultura. Ho ha explicat l'alcalde Miquel Lupiáñez.
És posar en valor les icones que tenim fonamentals, com pot ser el Jardí Botànic, els focs, i sobretot també gastronomia, i sobretot també en aquest cas és el nou que tenim, que és la ciutat esportiva, i a més un nou esdeveniment que volem posar en marxa, que és un espai de concerts o de grans convencions.
I encara us expliquem un cas curiós. Els Mossos han donat un conjunt de quadres al Museu de l'Empordà després de 14 anys esperant que l'amo el reclamés. El propietari és un home que va intentar fer veure que els hi havien robat. La policia el va detenir, però va fugir.
El propietari dels quadres és un home de nacionalitat francesa que tenia casa a Empuriabrava i l'any 2002 va intentar fer veure que els hi havien robat. L'home va guardar les pintures al seu cotxe, va anar a comissaria a denunciar-ho, però els agents van descobrir l'engany i el van detenir per denúncia falsa. La majoria de les obres són de l'artista Leale Fugí, del segle XVIII, i van quedar comissades en espera del judici. El judici no es va fer perquè després de sortir a llibertat provisional no es va saber res més d'aquest home. Ara, 14 anys més tard, els Mossos han donat aquest patrimoni al Museu de Figueres.
Catalunya al dia.
El temps.
Doncs hem arribat a 3:15. Ara la previsió meteorològica de Gemma Puig.
Comencem el dia i ho fem amb un cel canviant, amb núvols baixos a les comarques del litoral, temperatures que aquí no han variat gaire, mantenint la suavitat a la costa, 16, 17 o 18 graus fins i tot cap a punts de l'Empordà, i algunes clarianes cap a les comarques interiors. Boires a primera hora del matí, temperatures que avui al migdia quedaran una miqueta més frenades, i les precipitacions que descarreguen dins del mar. Algun d'aquests ruixats podria arribar a la mateixa línia de la costa. Fenòmens puntuals i febles en conjunt a la tarda, nuvolades que poden tornar a guanyar terreny en aquest sector, Ripollès, Garrotxa, i de cara al vespre poden arribar al prelitoral o a la mateixa costa. Tot plegat, amb unes temperatures més frenades al migdia i amb pocs canvis de cara als propers dies.
17 graus ara a Palamós, 16 a la Jonquera, Girona 15, a la Vall d'en Bas i Llagostera en tenen 13 i a Planoles 7. Una consulta popular decidirà a Tossa de Mar a la Selva si tira endavant el projecte per construir un port esportiu a la zona d'Escodolar.
La consulta es farà el dia 20 de novembre i podran votar totes les persones empadronades que tinguin 16 anys o més. L'equip de govern de Tossa ja ha anunciat que el referèndum serà vinculant.
En aquest reportatge del nostre company Albert Requena, amb realització tècnica de Josep Plazas, podrem sentir els pros i els contres de la iniciativa.
Som contraris a la construcció d'un port.
Jaume Lleonart, secretari dels Amics de Tossa.
Absolutament contraris, radicalment contraris. Farem campanya a favor del no.
La represa del projecte del port esportiu i pesquer de Tossa ens sembla bé.
Francesc Suquitelo, president del Gremi d'Hotelers de Tossa.
En trets generals, ens sembla bé que s'hagi reprès.
No farem cap campanya per res.
Gisela Saladic, alcaldessa de Tossa de Mar.
Perquè nosaltres haurem d'acatar el que el poble ens digui.
Jaume Lleonart qualifica de vergonyós el projecte.
És de vergonya aliena. No s'ha consultat si es signava el conveni. Es signa el conveni en un moment en què, a més, hi havia moratòria de ports i que, per tant, se sabia que això no podria ser. Diu, però ja el tenim signat, vinga, sí, cola, cola. I, evidentment, cola i al cap de 2 anys reapareix.
Francesc Suquitelo justifica el sí al port amb condicions.
Nosaltres som 2 punts. Un és el port en si, que és un dinamitzador econòmic, que entenem que sí que s'ha de fer, amb la minimització d'impacte mediambiental, amb totes les preservacions legals que hi hagin, i que és molt esperat, que és molt demandat, però hi ha la segona part, que aquesta segona part, de moment, no ens posicionem perquè no ho hem vist. No hem vist la proposta, no hem vist el projecte, i no ens podem manifestar si encara no ho hem vist.
L'alcaldessa de Tossa creu que amb el port es netejarà i endreçarà la platja.
Sobretot significa que netejarem la platja i que no tindrem més embarcacions a la sorra ni amb boia per aquí al mig de la badia, que no ens vindran els creuers a baixar a la platja de Tossa, sinó que aniran en el port i que ja haurem de veure de quina manera es fa l'accés caminant fins al municipi.
Pels Amics de Tossa, però, hi ha altres mitjans per regular el fondeig d'embarcacions.
Es pot regular tot això, i això es regula sense fer malbé el medi ambient, sense malmetre la costa. El port és absolutament irreversible. En el moment en què hi ha un port, ja no ho pots tornar a deixar en l'estat primigeni. I, a més, estem parlant de que tenim un port proper a Canyelles, tenim port a Sant Feliu, tenim port a Blanes. És a dir, de veritat, dubtem de que hi hagi cap argument econòmic que sostingui que això és viable i que pot repercutir en el benestar de la gent d'aquí.
Gisela Saladic és conscient de l'impacte paisatgístic del port.
També significa un impacte gran a la imatge que tenim tots des de, doncs, quan pugem a dalt al far, quan anem fent totes les muralles, hi ha un moment en el que sortirem al llac Codolar i ens sortirà, doncs, un bloc de ciment molt important, i a dintre hi haurà, doncs, vaixells.
I per això diu que cal pensar en l'endemà de la consulta.
L'ingrés de diners per l'Ajuntament, evidentment, serà molt important, però no pot ser això el que ens valgui a nosaltres com a polítics. Nosaltres hem de valorar igualment que tots els ciutadans l'endemà, què haurà perdut Tossa i què haurà guanyat.
Tossa vara el pirata.
No només és el port.
Però a darrere d'un port hi ha, doncs, quatre cases i un hotel, i per tant, doncs, s'ha d'explicar bé en el poble que sàpiga que no sols hi ha la instal·lació de l'aigua, sí, el túnel i els accessos, que són el que són, sinó que també hi ha, doncs, un hotel de 5 estrelles i 4 cases projectades.
Els amics de Tossa critiquen la falta de documentació i ho consideren una especulació.
Què passa? No hi ha cap garantia de que es faci el port, però un cop requalificat els terrenys ja tenim el disbarat fet. Això suposa malmetre els camins de ronda i, evidentment, estem en contra d'aquests disbarats.
Per això creuen que és un projecte que no prosperarà.
Estem segurs que això, aquest projecte, es pararà amb altres instàncies, és a dir, estem absolutament convençuts. Què passa? Que el mal ja estarà fet, és a dir, un cop es requalifiqui el port, que es faci una fàcils, absolutament el de menys. És a dir, el negoci no està en el port.
Al marge del port, als hotelers els preocupa la resta del projecte. Francesc Suquitel.
Una cosa és, fredament, què et semblaria un hotel. Nosaltres amb això som reacis, però què creiem? Que el mercat està saturat, que Tossa no necessita que hi hagi més establiments d'hostaleria de volum, sinó que hauríem de buscar fórmules i consensuar fórmules per millorar la planta actual. Agost i Costa
Brava. L'alcaldessa Gisela Saladic confia que el poble hi participarà.
Sincerament, espero que hi hagi prou de participació. No ho he posat com a fita, sinó al revés. Jo crec que una vegada que el poble és consultat hi ha d'haver-hi un bon nivell de participació. Espero.
L'alcaldessa insisteix en el pes que tindrà el resultat de la consulta.
Si ve un 15% de la població, el resultat que surti, doncs no farem la tramitació o farem la tramitació. Per poder-la tenir
tot un dia més. Catalunya al dia.
8 minuts i les 9.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
Aquest que escolteu, Raimon, serà un dels participants a la Tola Rodona organitzada aquesta tarda dins els actes de commemoració dels 5 anys de la mort de l'escriptor gironí Miquel Pairolí.
Sota el títol l'han mirat aquesta tarda els dietaris Josep Pla i Miquel Pairolí. Els participants debatran al voltant de les similituds i les diferències entre els dietaris dels dos autors. Juntament amb Raimon, que va conèixer personalment els dos escriptors, hi haurà Josep Maria Fonelleres i Antoni Maria Monterde. L'acte es farà a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Mercè de Girona.
I encara una altra cita, avui l'orquestra de Cadaqués com a homenatge Sir Neville Mariner al Palau de la Música Catalana.
El programa d'avui al vespre a Barcelona anirà dedicat a la memòria del director honorífic de la formació empordanesa que havia de dirigir l'actuació d'avui, però que va morir a principis de mes. El concert oferirà temes de Mendelssohn, Beethoven i Ferran Sor. A les 8 del vespre, avui, al Palau de la Música.
La premsa al dia.
Fem un cop d'ull als diaris. Els diners de les institucions per salvar el parc científic de la Universitat Fèlix ocupen la portada de la premsa local.
Sí, és un tema que fa força polèmica aquests dies. La Diputació s'hi va comprometre ahir en un ple, però deixant clar que està tot condicionat a que s'aixequi el concurs de creditors.
On trobem la fotografia del dia?
Doncs n'hi ha dues, Clara. Una a la portada del Diari de Girona de l'acte que es va fer el vespre al Teatre Municipal per celebrar els 175 anys de l'Institut Vicenç Vives de Girona.
I l'altra?
Doncs a la pàgina 8 del punt avui. Veiem un grup de treballadors de a la seu de la Generalitat a Girona, mitja jupits, fent estiraments. I és que una 60 de persones que hi treballen fan cada dia una aturada de 10 minuts durant la seva jornada laboral per fer esport i seguir les recomanacions de l'OMS.
Ens ho podem plantejar. Les croquetes il·legals d'una veïna d'Empúria Brava arriben avui al Congrés dels Diputats.
Ho destaquen tant al punt com també al periòdico. N'hem parlat en més d'una ocasió. Cristina Romero ha recollit més de 224.000 firmes perquè no es llenci les escombraries al dinar sobrant de les escoles. La llei obliga per raons higièniques. La iniciativa la difon a les xarxes socials amb l'etiqueta Croquetas Ilegales. acompanyada per la cuinera Ada Parellada, que li fa costat, va avui a Madrid, i entregarà les firmes al Congrés perquè es canviï la normativa.
I l'anècdota la trobem en l'actualitat dels esports.
Sí, llegim també al Diari de Girona que el Blanes de futbol, a segona catalana, es va deixar marcar un gol quan faltaven 3 minuts per acabar el partit i estava empatant 2-2 amb el líder, el Bescanó. Resulta que el gol de l'empat a 2 el va fer el Blanes, aprofitant la lesió d'un jugador de l'equip contrari. En la següent jugada es van deixar marcar el 2-3 definitiu. El Blanes va perdre, però com un senyor.
Els esports, el Catalunya al dia. Comarques de Girona.
Seguim parlant d'esports. Tomàs Llebre, bon dia.
Bon dia, en tenis taula a Budapest, a Hongria, el Campionat d'Europa Absoluta. La primera jornada de competició, Sofia Schwanzang de Girona va guanyar un partit, en va perdre un altre. A la fase de grups que es completa avui, té un partit aquest temps migdia amb la jugadora belga Nathalie Marchetti. I encara avui, a un quart de vuit del vespre, Sofia Schwanzang amb Sara Ramírez com a companya té partit d'eliminatòria prèvia de dobles contra jugadores de Croàcia.
El partit està bastant difícil amb la belga perquè en juguem la segona posició. Qui és segona podrà passar de grup. No és un partit gaire fàcil, ja que la belga juga bé, mai ha jugat amb ella i és bastant bona. I respecte al dobles, és el segon cop que fem dobles amb la Sara. No sé com sortirà, aviam si hi ha sort i podem passar aquesta primera ronda.
En tenis el torneig ATP d'Anvers a Bèlgica, el jugador Luti Tomi Robredo i el vespre va quedar eliminat en primera ronda amb derrota davant l'alemany Florian Mayer en 2 sets, 2-6, 2-6. En ciclisme explicava en primer lloc que el corredor de Sarrià de Ter, Àlex Jaime, va tornar a casa molt satisfet de la seva primera experiència internacional al Mundial de Carretera que ha disputat a Doha, Qatar. A la cursa Junior Ella divendres va quedar el 41.
Una cursa molt diferent a totes les que he fet fins ara, on el factor més important a tenir en compte és el calor, ja que hem superat temperatures de 40 graus. Tota la carrera s'ha anat a un ritme molt elevat. Al final vam treure una mitjana de 45 km per hora. Estic molt content del resultat, ja que és la primera carrera que he fet a nivell internacional amb els millors corredors del món de la categoria júnior.
Amb el Mundial de Ciclisme en carretera, Jaime ara té 18 anys, ha posat punt final a la temporada de competicions, també la trajectòria en categoria júnior, on ha tingut èxits rellevants com el títol de campió d'Espanya d'aquest any, la temporada que ve estrena categoria sub-23, també equip.
Estic molt content de la temporada d'aquest any que he fet amb l'equip Huesca La Màgia, ja que he aconseguit unes quantes victòries i bueno, el més important ha sigut campionats d'Espanya i poder anar amb la selecció espanyola als Mundials. L'any que ve hi ha canvi de categoria, curses diferents, ritme diferent, tot diferent. El faré amb l'equip Lizarte de Pamplona i a veure com va.
I també en ciclisme apuntem que Banyoles i la comarca del Pla de l'Estany tindran protagonisme destacat a l'edició de l'any que ve de la Volta. Aquesta cursa del 20 al 26 de març tindrà una contrarrellotge en Banyoles amb centre neuràlgic i el recorregut en municipis de la mateixa comarca. Aquesta etapa la presenten demà a les 5 de la tarda a l'Ajuntament de Banyoles. En Nambol, l'entrenador de l'equip de Divisió d'Honor Plata del Bordils, Pau Campos, considera que té ara motius per l'optimisme, també de preocupació.
La creu són les lesions. Van perdre l'Arnau Palaí el dia del Torre la Vega. L'escalfament es va confirmar que tenia el menisc inflamat i no va poder jugar. Hem perdut també en David Masó, que està esperant resonància i visita al traumatòleg perquè se li va girar el genoll amb un molt mal gest i té molt mala pinta. I aquest dissabte doncs, sumem dos lesions menys greus, però no menys importants, com són la de Gerard Ferrarons, un esguinç del turmell, que haurem de veure a l'abast, i un cop a l'esquena molt fort de Mario Martínez, amb una caiguda amb mala postura, que haurem de veure també si pot arribar dissabte a jugar o no.
I els motius per l'optimisme de Pau Campos venen de les dues primeres victòries, a més consecutives, del seu equip al campionat de Lliga. Molt especialment la d'aquest dissabte passat al pavelló municipal blanquivert de Bordils contra Amena Barcerauts.
Segona victòria a casa, aquest cop contra el Zarauz. Primera victòria al blanquivert, 4 punts seguits, que ens allunyen de la zona del descens, ens posen 8ens de la classificació i encarem la setmana del desplaçament complicat a Cisne, a Pontevedra, on ens trobarem un equip totalment renovat, amb bons fitxatges i que ens plantarà encara segur, però ara nosaltres ja anem amb un altre estat d'ànim. Confiança i amb la seguretat de que s'estan fent bé les coses. Per tant, a seguir en aquest camí.
En futbol, ahir en aquest espai informatiu vam parlar de la mala sort que té el jugador saltenc Pitu Comadavall a la seva aventura esportiva a l'Índia amb l'equip del Pune City. Després d'haver estat suplent en els tres primers partits de la Lliga, abans d'ahir es va lesionar durant l'escalfament del quart partit quan havia de ser titular, però almenys la lesió muscular que es va fer a la cama dreta, com el mateix Pitu ens explica, no és greu.
Després de fer la ressonància, hem donat els resultats, tinc una distensió en el soli. El temps de recuperació més o menys és entre uns 7 i 10 dies.
I encara en futbol tenim el temps just per apuntar que ahir es van fer públics els horaris de la 14a jornada de Lliga de Segona Divisió, la del segon cap de setmana del mes de novembre, amb el partit tocant Múrcia-Girona el diumenge dia 13 a les 6 de la tarda.
Gràcies, Tomàs. Fins aquí el Catalunya al dia Girona, un programa amb la realització tècnica de Josep Lluís Blázquez. Ja ho sabeu, més informació territorial al Catalunya migdia, quan passin 5 minuts de 2:15 de la tarda. Gràcies per ser-hi. Bon dia.